Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, xarxa, comunitàries, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Tercera, no, quarta hora ja de Ràdio Maconda, no sé a quin dia he vist ni quina hora és, algú em pot dir l'hora? Són la 1:06 i inaugurem la darrera hora d'aquest primer programa de Ràdio Maconda a la Biblioteca Gabriel García Márquez amb convidades d'excepció. Per què? Perquè són convidades del barri, són noies joves, que això està molt bé, i perquè tenen com una petita terrible simetria quan jo canti els seus noms. Són Lucía. Hola, Lucía.
Hola.
Emma. Hola, Emma.
Hola.
I Lucía.
Hola.
Hola, Lucía. Lucía, Emma, Lucía. Com ho fem, això, les Lucías? Perquè jo diré Lucía i, clar, no, perquè us miraré als ulls, eh? Us mirarem als ulls. Què tal? Què us ha semblat la biblioteca quan heu entrat, Lucía One?
Vale. La veritat, ens hem quedat bastant impactades. O sigui, ja sabíem que seria una biblioteca molt gran i molt bonica i tal, però hem flipat bastant amb la quantitat de sales i tot això que hi ha. Nosaltres esperàvem alguna cosa més senzilla, no sé, comparada amb l'altra biblioteca i tal, i hem flipat molt.
L'havíeu vist per fora abans, Emma? L'havíeu estat pipejant?
Sí, havíem passat per... Bueno, pel costat i hem mirat per fora, però no ens esperàvem això, la veritat.
Tu tenies ganes de que s'obrís, Lucía?
La veritat és que bastant, perquè amb l'altra era una mica petita i aquesta és gegant, la veritat.
Jo tinc els metres quadrats. Voleu saber quants metres quadrats fa?
Sí.
Mira, vaig a treure una xuleta, vaig a fer so de papers, però com que l'estic fent expressament, com una persona que se va del micròfon o de repente no sabe hacerlo. 3.946 metres quadrats fa aquesta biblioteca. I no us ha al·lucinat que, sent una biblioteca, sigui un espai obert, sigui, no hi hagi ciment, està tot fet de fusta, i com que la llum així com que circula de maneres molt naturals, i si no són naturals, ens ho semblen?
Sí, sí, hi ha molta llum, la veritat.
Què vindreu a fer aquí a la biblioteca, Lucía, a partir de demà? Perquè avui estareu aquí i aviam si us cau una birra o què onda.
Bueno, la setmana que ve tenim globals, bueno, trimestrals.
Ah.
Nosaltres pensàvem que la inauguració era la setmana passada, però resulta que és aquesta, llavors pues intentarem estudiar.
Ah, vale. Fareu servir la sala d'estudis i vindreu, si hi ha horaris nocturns també, vindreu a estudiar?
Sí. Vindrem, bueno... Quasi cada dia, la veritat, perquè és un espai... A sobre, amb l'aire condicionat s'està molt bé.
Clar.
I aleshores, doncs, ens passarem aquí bastant de temps.
Com mola com desprecintar una taula per estudiar, no? Com esta és la mia. I faré una mica com aquest és el meu lloc, eh?
Sí.
Clar, però aquí s'ha de matinar, per venir i trobar el lloc que t'encarinyes d'aquell lloc de la sala d'estudis o de la biblioteca.
Això
i
és més difícil, eh?
Què esteu estudiant, em podeu dir?
Primer de batxillerat científic tecnològic, les tres.
A les 3?
Sí.
Qui és la millor?
Bueno, depenent de la signatura, clar.
Vale. Qui és la millor... qui és la que ha tret la millor nota dels darrers... del darrer quatrimestre? D'una signatura?
La Lucía.
La Lucía.
No, estava jugant, aviam si bitxava entre vosaltres, però no feu gens de bitxar.
No, la veritat és que no.
I què us agrada... del que podeu trobar en un fons bibliotecari de 40.000 títols, a banda de les matèries que estudieu, què us agrada? Us agrada llegir còmic, manga, us agrada la literatura, la poesia... algun d'aquests, o revistes, o diaris, o no sé si consumir algun audiovisual que tinguin a la biblioteca, què és el que us agradarà fer servir de la Biblioteca Gabriel García Márquez?
Jo sobretot còmics, a mi m'agraden bastant, llavors els de Mortadelo i Filemón sí que m'agradaven bastant i tal, i al meu avi li agradava molt dibuixar i per això també m'agraden molt.
Has llegit alguns Mortadelos?
Sí, alguns, tampoc molts, però sí, he llegit.
Heu vist el Francisco Ibáñez ara sortint
d'aquí? Sí, el que passa és que no l'hem reconegut i tal.
És col·lega meu, eh? Ojo, eh? I a tu què t'agrada llegir, Emma?
Les novel·les juvenils.
Vale.
Sobretot, aleshores, doncs, si n'hi ha, n'agafaré, i si no vindré amb els meus llibres aquí, que he vist que hi ha una sala també i unes cadires i tal.
Jo crec que hi ha un munt de punt de lectures i de llocs on acomodar-te per llegir, espais sensorials, hi ha de tot. I jo vaig estar mirant l'altre dia i crec que cosa juvenil també hi ha bastant. Digue'm alguna novel·la juvenil que t'agradi.
Per exemple, ara, Un cuento perfecto, es diu. Doncs aquest, per exemple.
Vale. I alguna nissaga d'aquestes de novel·les juvenils que siguin totes dels mateixos personatges, això segueixes o això ja no tira? Rollo Crepúsculo...
No necessit.
Vale. Lucía, a banda de llançar els auriculars pel terra, perquè aquesta és l'energia que volem, això s'ha d'estripar una mica... No, és que clar, l'estàs trencant. La Lucía ara està fent com una... Està com amputant un auricular en directe. És una cosa preciosa.
Perdó.
A tu què t'agrada llegir?
Jo és que no llegeixo molt. Vale. Llavors, doncs això, novel·les juvenils, una mica de tot, però no acostumo a llegir.
I la ràdio s'agrada?
Sí, no l'escolto molt, però m'agrada, sí.
Podcasts? Heu notat que he dit en plural, eh? Podcasts.
Jo no, personalment jo no.
No, eh?
No, molt.
Música?
Sí, això sí.
Què escolteu?
De tot.
Tenim el separador de la Rosalía. Lo lanzamos un poquito, el separador de la Rosalía. Crec que era el... Ara t'ho dic. El separador número... No sé. Però, bueno, ara te'l dic quin és. Si el tens, llença'l, que potser els hi farà gràcia. Chicken Teriyaki, nos gusta o no nos gusta?
Nos gusta.
I el primer cop que la vau sentir, us agradava o no us agradava?
Sí, la veritat és que sí, era graciosa i ens va agradar.
Bueno, a mi bueno. El primer cop, no molt, eh? Vaig dir, uf, m'esperava més.
Jo vaig tenir dificultats el primer cop i després, quan vaig sentir tot el disc, vaig dir, home, clar, m'entra todo. Us agrada Motomami?
Sí, la que més, a mi és la que més.
I tot el disc, teniu alguna favorita? Tu, Motomami?
Sí.
Vale. Tu?
Jo no soc molt fan, la veritat.
No ets fan de la Rosalía?
No molt.
Molt bé.
La de Saoko està molt guai,
Saoko
també.
Saoko és flipante. Tu de què ets fan, Emma?
Jo és que escolto una mica de tot. Vull dir, vaig escoltant coses, no... És com que no miro... Escolto només una cosa, saps? Aleshores, pues... Voy chapurreando, no sé.
Vale. No us han segrestat per venir aquí, heu voluntariat, per venir aquí a xerrar. Vale. Us deixo ja. Només us pregunto, que m'agradaria que m'ho responguéssiu les tres. Com viviu al barri amb la vostra edat i com esteu vivint els canvis del barri, que no sé si les vostres famílies, els vostres pares us expressen això. Pues, coses com això que està passant avui és com un nou equipament municipal de la llet que no existia, que suposo que fa uns anys no es podia ni imaginar d'una cosa tan ben feta. Com ho percebeu? Us emociona o passeu de llarg?
No, o sigui, ens emociona molt perquè sobretot la biblioteca, just quan abans de que la tanquessin, vam estar com 2 mesos així anant molt a la biblioteca, llavors quan ens van dir la tancaran, com ens vam posar super molt tristes perquè no sabíem on anar llavors, i quan ens van dir estan construint una nova i vam veure que era tan gran, ens vam quedar molt impactades i ara a l'entrar ens hem quedat com super emocionades, com aquí passarem molt de temps i viurem moltes coses aquí, llavors ens hem quedat molt emocionades.
Emma?
Sí, ben bé és això, sobretot, bueno, ens hauríeu d'haver vist a l'entrar.
Què fèieu?
Flipar molt, la veritat.
Sí? Què fèieu així, com mirant?
Sí.
Hem enviat vídeos i tot.
Us agafàveu així del braç, com...
Sí, efectivament.
Jo feia així com una mica tremolós, mirant cap a, que no saps cap on mirar, no? Com que mires cap amunt. Mira, però el sostre,
i totes
però,
les coses que hi ha, sales, com... Uau.
Clar, és molt bonic això que heu dit, que teniu la sensació que passareu moltes estones aquí, que estareu juntes i que, no? que és com un vincle superfort, no? que tens amb la gent del barri i vosaltres amb la penya de la vostra edat, no? Bueno, doncs Lucía, Emma, Lucía, moltes gràcies per baixar a l'estudi de Ràdio Maconda. Espero que després ens veiem per aquí i que ho passeu molt bé tot el dia. No sé, hi ha mogollon de històries aquí fora. Jo no m'entero de res perquè m'han dit que estic castigat. Però ens veurem per aquí. Moltíssimes gràcies.
Vale. Gràcies a tu, adéu.
aquí, che que che ve aquí.
Bueno, ha arribat la Rosalia quan ja han marxat les noies, però tornem a tenir aquí el Julián Figueras, perquè, clar, amb tota l'emoció i el trasbals que ha vingut el Paco Ibáñez, ens hem quedat a mitges i el Julián Figueras mereix la seva sintonia. Saps, Julián, que això és el David Mansfield, que el tio es va currar una banda sonora per aquella pel·li del... Mira, és molt hispanoamericà tot, menys el David Mansfield, tot és bastant hispanoamericà, perquè el mexicà Arturo Ripstein, que és un director de cinema brutal, al que li he perdut la pista, la veritat és que es podia haver mort perquè ni m'he enterat, però va fer una adaptació d'una de les novel·les petites de García Márquez, que era El coronel no tiene quien le escriba, i t'haig de dir que la banda sonora del David Mansfield és bàsicament aquesta melodia over and over, o sigui, li canvia quatre acords, li canvia una mica la... i és així tota l'estona, però és maca.
Bueno, de fet, la novel·la ja té un punt repetitiu i llavors està bé que la música ho sigui. També.
Jo crec que va per aquí, que tot té com aquesta repetició. Mm-hmm. T'agrada El coronel no tiene quien le escriba, la novel·la?
Oh, sí, jo diria que és la meva favorita de García Márquez.
Sí? Jo estic molt dividit. L'altre dia comentàvem tu i jo, quan estàvem aquí passejant i m'ensenyaves tota la biblioteca, sisplau, el Julián, no abuseu d'ell, però si aconseguiu que sigui el Julián qui us ensenyi la biblioteca el primer cop que veniu, o encara que hagueu vingut ja, que ell us faci el tour per tots els pisos, és una cosa excel·lent. No et canses de fer els tours per la biblioteca?
M'encanta presentar la biblioteca. És que és un goig, és una passada d'equipament. I a part, en certa manera, quan presentes la biblioteca, t'adones que la persona a la qual li estàs presentant, o el grup al qui li estàs presentant, ja se l'està fent seva. Perquè, de fet, les biblioteques són la comunitat, són la gent. Ara, avui, és una festa molt bonica, estem presentant la biblioteca. És una primera proposta. Nosaltres entenem que és una primera proposta. D'aquí un any hi haurà espais que seran diferents. Hi haurà taules que no estan on estan ara, hi haurà més llibres... les coses hauran canviat i això és perquè la gent, amb els usos i amb l'experiència que tinguem amb ells i amb els clubs de lectura i les tertúlies, haurem aprofitat espais, haurem descobert racons i això ho farem nostre. I te n'adones quan presentes l'espai que ja l'espai comença a canviar en funció de la mirada del visitant. Sí, sí.
Clar, és això, perquè tu has habitat aquest espai ara ja des de fa bastant de temps. Vosaltres, els bibliotecaris, heu col·locat on està tot el fons, tot aquest fons immens de la Biblioteca Gabriel García Márquez, ho heu col·locat en els diferents pisos, en els prestatges, en tots els espais habilitats, però tu saps que allò d'alguna manera canviarà, que es trencaran coses, que part del mobiliari no estarà tan perfecte i impolut com avui, i que hi haurà llibres que d'alguna manera aniran canviant. Hi ha un metabolisme propi que tu coneixes com a bibliotecari experimentat, no?
Sí, les biblioteques són organismes molt vius. O sigui, el seu funcionament és orgànic. Llavors hi ha vísceres, hi ha pàncreas, hi ha pulmons, i hi ha cors, i les coses van creixent i van canviant. Avui és el dia 1 d'un dispositiu cultural que després, doncs d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí 10, realment tindrà un altre color. El que tenim és un punt de partida excel·lent, que és que tenim un edifici al·lucinant amb una polivalència extraordinària. Hi ha molts espais diàfans, ja veureu. Hi ha moltes seccions senceres que poden canviar de lloc, hi ha molt material amb rodes, i hi ha moltes àrees polivalents.
Clar, és molt modulable, és mutable, diguem-ne que ja està creat, concebut així, doncs imagina't amb el que realment passa amb el pas del temps. Tornem una mica al Gabo. Hi ha una cosa, un element d'aquesta biblioteca que mira que portem ja hores aquí fent ràdio i encara no hem comentat amb ningú, ni amb els arquitectes, ni amb la directora, i tu i jo hi vam estar ja parats l'altre dia i ho vam comentar, que és aquest busto del Gabriel García Márquez, que està en un lloc, mira, és que ni ho direm, està com allà en un punt, en un corner de la biblioteca, en una cantonada, i que és un busto bastant peculiar. Explica'ns d'on ha vingut i quina és la màgia d'aquest, el realisme màgic darrere el busto del García Márquez.
Hi ha molt realisme màgic ja en marxa en aquesta biblioteca. El primer és que quan a Colòmbia es va saber que hi hauria una biblioteca a Barcelona que es diria Gabriel García Márquez, que és una biblioteca pública, és a dir, que hi ha una mica de tot, però hi ha una part de literatura latinoamericana. Ràpidament ells, amb la seva generositat característica, ens van dir que un artista, un escultor de Cartagena d'Índies, havia fet un bust de García Márquez, havien convidat a la família de García Márquez a mirar-lo, diguem, a que donés la seva benedicció, a que l'aprovés, sí. Els hi van cantar amb ells, i ens l'han donat, ens l'han regalat. Un dia, fa un parell de setmanes, va arribar una caixa enorme amb símbols de xinesos, una cosa molt estrambòtica.
Però sense preavís, eh? O sigui, vosaltres...
No, ho sabíem.
Ah, bé, ho sabíeu.
I llavors vam haver de fer força amb palanques i desfer la caixa i va emergir el bust, que és un bust com de color daurat, que el tenim en un racó de la biblioteca que cada usuari trobarà. I la veritat és que ens va fer moltíssima il·lusió, ens va fer molta gràcia. La idea de bust no és gaire freqüent, i menys a biblioteques públiques, però una vegada el veus, te n'adones que té primer molt humor, és un homenatge molt carinyós, i després té alguna cosa com de màgia tutelar rara i sí. un influjo que ja estem percebint, i després que es veu també al llarg de les hores...
Canvia amb la llum.
Sí, com li va entrant la llum per davant, després entra per un lateral, després entra per darrere... És un punt realment especial, sí.
Sí, té molta màgia. A la biblioteca, també, dins d'aquest fons de literatura hispanoamericana, evidentment, teniu l'obra de García Márquez i teniu uns quants originals. Si vols, comenta'ns alguns dels que tens aquí exposats en una vitrina. Teniu algunes perles i alguns dels que vindran, si saps d'alguns que han de venir. Però l'altre dia vam estar mirant i hi havia, per exemple, la primera edició en català de 100 anys de soledat.
Sí, en general, els llibres a biblioteques públiques ens agrada que estiguin molt utilitzats, que les pàgines estiguin arrugades i que ja siguin grogues, que vagin de casa en casa. Uh-huh. Però, donada l'especialització i el nom d'aquesta biblioteca, doncs tenim algun material únic. Llavors hem fet una vitrina, doncs un material per exposar. Llavors tenim la primera edició, per exemple, de 100 anys de soledat, amb una portada preciosa. Sabeu que part de l'èxit de Gabo també es deu a l'aposta editorial de Carme Balcells. O sigui, ell té una relació amb Barcelona extraordinària.
Clar, Carme Balcells, que editora valedora d'un munt d'obra hispanoamericana aquí a Catalunya i a l'Estat, i de fet, supervaledora de que l'obra de García Márquez arribés aquí, no?
Sí, i ell, com el propi García Márquez va viure molts anys a Barcelona, ell volia que la seva obra estigués traduïda immediatament, va ser dels primers idiomes que es va traduir, i volia que fos el Tisner. Llavors tenim la primera traducció al català, els 100 anys de solitud.
Feta pel Tisner.
Sí.
I... No, jo no he dit ni bé, he dit soledat, no? He fet una castellana.
Diu solitud. Bueno, solitud. Es poden utilitzar les dues coses. Això són decisions del traductor, o són decisions estètiques. I hi ha les traduccions d'obres de García Márquez a altres idiomes, perquè això s'ha traduït a tots els idiomes reals i màgics, també.
Clar, clar. I fins i tot hi havia alguna edició oriental que teníeu per aquí.
Sí, no la podem llegir, però es pot veure.
Però és tan curiós.
Una cosa preciosa que esperem és que els fills... els hereus de Carme Balcells,
de Carme Balcells,
ens han ofert la primera edició de La hojarasca, que és una novel·la extraordinària.
De fet, és la primera novel·la,
sí.
No? Jo t'anava a dir abans que l'altre dia ho comentàvem, i jo tinc una predilecció molt especial per La hojarasca. És un text petit que jo crec que el vaig llegir en una tarda, consumit per la lectura. Saps d'aquelles lectures que dius, jo no puc deixar això? Recordo estar en una plaça a prop de Francesc Macià, una plaça petita, i estar llegint allà al carrer, doncs, amb els anys que tingués, 16, 17, i no, la vaig llegir de la primera paraula a la darrera.
A part, és l'exemple, aquesta novel·la, de que la bona literatura no té a veure amb que hi hagi personatges misteriosos, que hi hagi una trama trepidant, és una altra cosa. L'art i la literatura, l'art en general, es basa en una cosa immaterial que no redueix a cap fórmula, que és que l'obra ha de tenir encant. I clar, això de l'encant cadascú el percep. i és una cosa encantadora, la hojarasca, i no té a veure amb l'argument, i no té a veure amb la descripció dels personatges, és una aura general que tenen algun...
Que et captiva, sí, també té una de les seves primeres obres, que era La mala hora, que també a mi se'm va ficar fins a les entranyes. I després és això, tot el que tu comentaves, la relació de García Márquez amb Catalunya i amb Barcelona, que l'ha visitat un munt de vegades, que feia que fins i tot tingués un conte, 12 cuentos peregrinos, no?, que es deia La tramuntana, i que parlava ben bé del que és la tramuntana i el que fa les persones, segons es diu.
Oh, sí. I en aquest mateix llibre, Los 12 cuentos peregrinos, hi ha un parell de contes més que passen a Barcelona, molt curiosos. O sigui, és un recull de contes que val molt la pena sentir, sí.
Vale. Una altra cosa, Julián. És molt important esmentar que tu, diguem-ne que aquesta ràdio neix, i tu no només ets un dels responsables bibliotecaris de la Biblioteca de Gabriel García Márquez, sinó que el que passarà en aquest estudi que avui m'heu donat a mi l'honor de desprecintar, tu hi seràs el coordinador i el responsable. Què teniu pensat per Ràdio Maconda?
Bé, clar, Ràdio Maconda no neix del no-res. Aquí no estem inventant res, ni la biblioteca ni la ràdio. És una extensió més, també, d'un projecte que és la xarxa de ràdios municipals, que va començar amb la Ràdio Fabra i va seguir amb la Ràdio Rambles, que és una unitat portàtil, per dir així, mòbil, i continua amb la Ràdio Maconda dintre de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Llavors, aquesta idea entra dintre de la idea de generar ràdios comunitàries. Llavors, això no és que tindrà una parrilla clàssica, com les ràdios clàssiques, sinó que anirem generant continguts conforme puguem, i sense tampoc inventar res, perquè, per una banda, està la idea de ser altaveus de l'activitat, de la profunda activitat cultural que fan les biblioteques. Penseu que cada dia a les 40 biblioteques de la ciutat es presenten llibres, es fan tertúlies, es fan clubs de lectura, es fan cicles de música, es fan cicles de cinema. Realment la vitalitat de l'activisme cultural de les biblioteques és extraordinari. Sí, per una banda serem altaveu de les biblioteques, però per altra banda s'oferirà aquesta biblioteca a entitats veïnals, a projectes radiofònics, lliures que ja estiguin existint. O sigui que aquí, mica en mica, entre tots anirem veient quin perfil té, com anem generant patrimoni, que bàsicament és això, generar un patrimoni, en aquest cas sonor, virtual, per guardar la memòria del barri i per agitar la cosa cultural.
Clar, és això. La qüestió és això, fer comunitat, fer xarxa, estendre vincles, i això tant la biblioteca com aquest estudi de ràdio ho aconseguiran segur. No sé si vols afegir alguna cosa més, alguna aspiració de futur. Després, i jo ja sé que t'he marejat molt avui, Julián, que t'estic tirant del braç, perquè com que ha habido aquí com un crash, però, o un match, no, depèn de l'app de Ligoteo. Però... l'últim que et demanaré és que jo vull acabar el programa d'avui, els darrers 5 minuts, els darrers, amb tots els bibliotecaris que tu puguis reunir, baixem aquí i us aplaudiu a vosaltres mateixos, us dieu guapos, guapes, el que sigui, però tirarem una cançonassa i vull que estigueu tots aquí els darrers 5 minuts abans de les dues, vale? Simplement això, que moltíssimes gràcies, que ens veiem d'aquí una estona, i després a l'hora de parar, al migdia, ja farem un brindis. Moltes gràcies, Julián.
Ok, gràcies a tu.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Doncs amb aquest petit homenatge mut a l'Andy Fletcher dels Depeche Mode, que ens va deixar malauradament fa uns dies, rebem amb molta alegria a dues membres del grup de teatre Alisos, d'aquí del barri de la Verneda. Són l'Anna Maria, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Beatriz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Expliqueu-nos una mica la història i el present del grup de teatre Alisos. Esteu en bona forma? Com va
sí,
això?
Sí, tant que sí. Sí? Però mira, l'Associació d'Antics Alumnes del grup escolar de la Caixa de Pensions neix el 1962 per iniciativa d'un dels professors del col·legi, don Gregorio Ruiz. Aquí no hi havia res, això era un desert, un barri en construcció. La parada més propera del metro era la del Clot, imagina't. I no hi havia absolutament res per al jovent. I l'associació ho va canviar tot. Van aparèixer pares d'alumnes que sabien fer coses i ens ho volien ensenyar. I a partir d'aquí hi havia l'Ernest Delgado i la Pilar Cortilla, que eren actors amateurs que es van proposar a fer teatre. I així neix, deixa'm-ho dir amb el nom original, que fa molta gràcia.
Sí, aviam.
Elenco teatral de l'Associació d'Antigos Alumnos del Grup Escolar de la Caixa de Pensions per a la Vejez i de Ahorros de Catalunya i Baleares.
Ben curtet,
entre cometes, Alisos.
Però quina mena de broma és aquesta?
El temps que corríem.
Hi havia sigles per això? Si no. Amb les sigles també ens ho pegues d'això, no?
Exacte. L'única sigla que era el CPVA, Caja de Pensions per a Vejez i Ahorros.
I com es passa d'això al grup de teatre Alisos? Que a més és que té esta melodia, Alisos. No?
Clar, bueno, Alisos és el nom en castellà de Bern.
Vale.
I de Verneda, Alisos, perquè, bueno, estàvem en ple dictadura, tot era en castellà. Fins i tot van tenir que traduir el nom del barri.
Explica'ns una mica, Beatriz, què feu ara mateix? Perquè m'agrada molt fer història, però m'agrada molt també que estiguem en el pols de la realitat d'ara.
Sí,
què feu avui dia al grup de teatre Alisos?
Doncs mira, ara justament amb el 60 aniversari del grup de teatre, doncs estem preparant l'obra de La Casa de Bernard d'Alba.
Uf!
Sí, tela.
Tela,
tela.
I bé, doncs, en principi és una obra que estem preparant ara i que estrenarem, si tot va bé, no, Anna Maria, cap a
l'octubre. El primer cap de setmana d'octubre.
Exacte. Sí. I després també, doncs, també hem preparat obres que ja estan esdevenint també un clàssic al barri, com és la Diada de Sant Jordi, la Llegenda de Sant Jordi, i també els Pastorets, que ja els estem fent des de l'any... des de fa 4 anys.
O sigui, sí, sou ben conegudes al barri, Anna Maria? La sí. Gent us coneix.
La gent, sí, sobretot a l'entorn aquest de l'antic nucli dur dels blocs de la que havia construït la Caixa de Pensions.
I teniu una adreça on feu,
sí,
on feu, o sigui, feu les representacions i el públic, els veïns poden anar,
Sí, sí, sí. La nostra seu social és l'Associació d'Antics Alumnes del Col·legi de la Caixa. Assegem amb la sala d'actes del Col·legi de la Caixa i fem les obres generalment allà. De vegades també per la Festa Major del barri col·laborem amb
l'Auditori de Sant Martí.
I actuem a l'Auditori.
Amb l'Auditori de Sant Martí. Uh-huh. I, Beatriz, de quina manera... Bueno, primer, expliqueu-me una mica, quan heu entrat a la biblioteca, avui a la Biblioteca Gabriel García Márquez, quina impressió us ha donat?
Buf,
llum.
Sí, alegria. Molt bones vibracions. Genera com una sensació de, bueno, a mi m'ha generat com una sensació de, no sé, de benestar, de ganes d'estar-hi, no? De gaudir-ho, de gaudir de l'espai.
Clar, i vosaltres des d'Alisos creieu que això pot crear això, pot més xarxa, més comunitat, que hi hagi aquest estudi de ràdio, que hi hagi aquest espai de la biblioteca, que és un multiespai, hi ha un munt de possibilitats aquí. Us dona una alegria també a nivell això creatiu de la vostra tasca en el barri i a Alisos?
Jo crec que sí, per tot fa xarxa. I quan més més públicament ens presentem, doncs més gent sabrà que hi som. O sigui, si fem 3 representacions cada estrena, poder tindrem que multiplicar per més.
Home, és un espai que, com tu dius, propicia que es puguin crear moltes sinergies entre diferents entitats i grups del barri i entre la gent, no? entre els veïns, vull dir que sí, totalment.
Ara mateix el grup de teatre Lissos està en contacte amb altres entitats, hi ha alguna mena de col·laboració al llarg dels anys? Perquè clar, m'he adonat que és això, que també des de la tela de Penélope o la Lira Sant Martí són entitats que, o associacions o grups que porten molt de temps fent la seva i fent això, fent germanor i fent feina. Teniu contacte, o sigui, hi ha vincle?
Sí, bueno, la Dolors Martínez, que és una de les actuals directores escèniques del grup, junt amb la Glòria Ruiz, està molt vinculada amb la coordinadora d'entitats Verd i col·laborem en tot el que podem. Per exemple, la llegenda de Sant Jordi, doncs no ho fem només Teatre Lissos, també col·laboren altres entitats.
Clar.
I Pastorets no el podríem fer tots nosaltres sols.
Quantes persones sou al grup de teatre Lissos?
Unes 20 persones. Per això t'he dit que uns Pastorets amb focs i
no tenim...
Llavors participa Diables...
Quin més? I la casa de Bernard Alba com la porteu, Beatriz?
Bueno, estem treballant força.
Sí, després... No és fàcil, això.
Si voler... No és fàcil, sí. És una obra...
Sí, després es llegirem.
Complicada.
Sí, ara mateix, de fet. Això us anava a dir. Ara em porteu unes lectures que voleu fer, no? Jo ja us deixo tranquil·les. Una lectura?
Una, perquè
vale.
Ja...
Ara, si voleu, us podem posar una musiquita així d'ambiental. Us ajudarà a posar una mica de música?
Sí, si vols et fem una mica 5 cèntims de l'escena que tenim preparada.
Vale. La música és perquè us aneu ambientant.
Vale.
Explica'ns.
És l'escena número 7 del tercer acte.
De la casa de Bernard
Alba. I llavors és una escena de Maria Josefa, que és l'àvia, o sigui, la mare de la Bernarda,
sí.
És una senyora amb problemes mentals, o sigui, però que de tant en tant connecta amb la realitat.
Vale.
I la Martirio, que és una de les filles de la Bernarda, que com el nom indica està martiritzada. Vull dir. Sí.
Aleshores entenc que interpretareu cadascun un paper.
Sí.
I tu seràs...
La Josefa. Per edat quasi em toca.
I Beatriz serà la Martirio.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs... Fem una petita pujada i baixada de música i comenceu quan vulgueu.
Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan.
¡Bernarda, cara de leoparda!
¡Magdalena, cara de hiena! Ovejita, ve, vámonos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de coral.
¡Bernarda, cara de leoparda!
¡Magdalena, cara de hiena! ¡Ovejita, vámonos a los ramos del portal de Belén!
Abuela, ¿dónde va usted?
¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú?
Ay, ¿cómo está aquí?
Me escapé. ¿Tú quién eres?
Ay, vaya a acostarse.
Ay, tú eres Martirio.
¡Ya te veo!
Cara de martirio. ¿Y cuándo vas a tener tú un niño? Yo he tenido este.
Ay, ¿dónde cogió esa oveja trapo?
Ya sé que es una oveja de trapo. Pero ¿por qué una oveja no va a ser un niño? Mejor es tener un niño que no tener nada.
¡Bernarda! ¡Cara de leoparda!
¡Magdalena! ¡Cara de hiena!
¡Shh! ¡No de voces!
¡Es verdad! Está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, crees que no puedo tener crías. Y sí, crías, y crías, y crías. Este niño tendrá el pelo blanco. Y tendrá otro, y otro. y todos con el pelo de nieve seremos como las olas. Una y otra y otra. Luego nos sentaremos todos y todos tendremos el pelo blanco y seremos espuma. Porque aquí no hay espumas. ¡Aquí no hay más que mantos de luto!
Ay, ¡calle, calle!
Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolate. Y luego ella me traía a mí y así siempre, siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. Ay, yo tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me muerdan. ¿Me acompañarás tú a salir del campo? Yo no quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos y los hombres fuera, sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis, pero él os va a devorar a todas porque sois granos de trigo. ¡No! Granos de trigo no. Ranas sin lengua.
Ay, vamos, vamos, váyase a la cama.
Sí, pero luego me abrirás, ¿verdad?
Ay, de seguro.
Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. Y hago un bautismo.
Mare meva, quina meravella.
Gràcies.
Però ho feu increïblement bé. Però què és això?
És que del grup van sortir gent professional.
A més, és que no us cal micro, perquè clar, sou gent del teatre. I
clar, jo tenia por, dic, a veure si...
Sí, això farà... Deixo
sort d'algú, sort
doncs ha estat
perquè
increïble.
Perquè hem de dir que quan crida a Bernarda, a l'Anna Maria...
No, bona veu, Anna Maria.
Gràcies, gràcies.
I a més que totes les entonacions... Genial, molt complicat aquest personatge,
sí,
eh?
Sí, molt.
I és el que
molt,
et toca, eh?
És el que em toca.
Tota l'estona, sí. Eh? Té rotllo, eh?
Tota l'estona té rotllo, o sigui, amb un avall, donar-me compte, ficar-me amb el meu món i després sortir i ficar-me amb les netes. O sigui, no, tampoc és bona persona, eh?
Bueno.
Bueno, doncs esperem amb impaciència aquesta estrena cap a l'octubre de la Casa sí, de Bernarda Alba.
6, 7, 8, em penso, d'octubre.
Vale, jo crec que tindreu molts altaveus per dir-ho, però bueno...
Us hi esperem a tots.
Sí, 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 esteu convidats.
Així és. Doncs Anna Maria Beatriz, del grup de Teatre Lissos, moltíssimes gràcies per visitar-nos i per estar amb nosaltres el primer dia de Ràdio Macaonda i el dia de la inauguració de la Biblioteca Gabriel García Márquez.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you. Doncs ara acabem de sentir una cosa que m'hagués agradat molt que s'hagués filtrat a les ones, que és l'avís de que en un quart d'hora tanca les seves portes la biblioteca, i també aquesta música que potser podeu sentir, que és el Don't Stop Me Now de Queen, que fa una mica de contrast amb el missatge que ens donen, perquè és com no paris però marxa. Aquest programa de Ràdio Maconda fa el mateix horari que una biblioteca, de 10 a 2, i després tornarem a posar-nos-hi de 4 a 8 amb el Pedro Strukel fotent-li canya des d'aquest mateix micro des del que us parlo ara. Ara, per acabar o enfilar al final del programa de matí de Ràdio Maconda des de la Biblioteca Gabriel García Márquez, veurem una mica més què és això de la xarxa de ràdio comunitàries. Per parlar de la XRCB, xarxa de ràdio comunitàries de Barcelona, qui millor que la seva coordinadora, la Ginebra Vall. Hola, Ginebra.
Hola, bon dia, Albert. Com estàs? Estem aquí ja acabant. Ja,
sí. Aquesta odissea on t'has vist... ningú s'esperava, mentre preparàvem aquest programa, que tu estaries entre trabucaires fent la primera connexió telefònica d'avui, eh?
Ja dic jo que no m'ho esperava, no m'he esperat la majoria del dia i m'ha encantat. Sempre funcionem una miqueta així, a lo loco, i no sabem com ho fem, que funciona.
Clar.
Ens agrada molt.
Ara, també et dic que poden sortir memes sonors de tu intentant parlar a la ràdio i els avicares fent bum, i tu fent ai! Això a mi m'ha encantat.
No has vist el Sergi, que és un dels bibliotecaris de la García Márquez, que m'anava agafant perquè anava fent saltirons com assustada, i dic, clar, és que sóc periodista de guerra ara mateix.
Jo en això he estat un oient més i et puc dir que s'ha transmès tot això només amb el so. Vale, Ginebra, avui tenim l'equip de les xarxes ràdios comunitàries de Barcelona repartit una mica pel planeta. Això ja ens parla una mica de la importància d'aquest projecte, que es defineix, com he dit una mica al principi, com una ràdio comunitària fa referència a un mitjà de comunicació radiofònic articulat per les comunitats natives de cada territori. Això, quina arrel té? Com comença?
Doncs va començar fa 4 o 5 anys amb un projecte que es va desenvolupar a Ràdio Fabra, on es va tenir la idea, els nostres companys, de crear una ràdio o un espai, perquè també a la xarxa tens la plataforma per escoltar tots aquests podcasts, on la gent del barri o les diferents comunitats i entitats del barri poguessin expressar el que volen, les seves idees, sense dependre d'una FM, que en realitat és algo que és difícil d'accedir i costós d'accedir. I doncs a partir d'aquí vam crear una plataforma que nosaltres, o per mínim jo ho explico, que és com Spotify o iVoox, però gratuït. I quan dic gratuït, és gratuït de veritat, perquè encara que us sembli que Spotify o iVoox és gratuït, és un espai on hi ha anuncis, on hi ha una cosa amb les teves dades que de cop se les queda una gran empresa. Clar, mai escoltaràs alguna cosa de xarxa o aquest mateix programa i al mig un anunci de Coca-Cola.
Clar, exacte, hi ha uns interessos capitalistes, publicitaris i tota una sèrie de perversions això de la informació individual i de...
Exacte.
Que això a la xarxa no existeix, però el que sí que existeix, en canvi, és l'intercanvi. Les fortaleses de cada grup que s'insereix i que entra en aquesta xarxa, el que es fa és com les diferents disciplines...
Que puguin entrar, que puguin parlar de cultura, que es puguin les carnisseres del barri ens puguin explicar quants anys porten aquí, que vingui el Francisco Ibáñez perquè ha viscut tota la vida a la Verneda, o que ens expliquin els bibliotecaris que han estat anys i anys en aquests edificis, com es fa un préstec de llibres, o bé, tots els convidats que heu tingut avui que han sigut molt diferents.
Clar.
I això no ho té qualsevol ràdio o qualsevol programa. Nosaltres no som una ràdio, som una xarxa de ràdios. Connectem des de molts llocs i donem aquest espai perquè altra gent ens pugui explicar els projectes que volen fer i arribar a dur a terme.
I de fet, part del que tu deies, no? que d'alguna manera quan li poses la passió i la intenció bona a les coses, acaba sortint. Nosaltres ens hem inventat una mica del no res, aquesta cosa del voice call, que és de demanar-li a la gent que mentre estem fent el directe s'apropin a l'estudi, tinguin vergonya, no tinguin vergonya, però si tenen una mínima inquietud de dir estem descobrint una cosa nova, hi ha una biblioteca nova al barri de Sant Martí de la Verneda i a sobre hi ha un estudi de ràdio i estan aquí fent una història en directe i a totes hores ha vingut gent i ha volgut venir i li hem obert el micro a tothom. Això, evidentment, en un lloc on hi ha interessos d'alguna mena...
No es podria, o hi hauria un filtre, clar. Que això és important. També dir que, no sé si a partir del setembre, hi ha una convocatòria oberta perquè la gent del barri també pugui proposar els seus propis programes a aquesta mateixa ràdio, a Ràdio Maconda, perquè aquesta és la ràdio primer de les biblioteques i segon del barri. Igual que, per exemple, Xarxes té una ràdio que és Ràdio Rambles, que està al mig de les Rambles, que és preciosa, està dins d'un quiosc de flors. Tenim un altre, el barri de la Prosperitat, que està dins d'una escola, imagina't, els nens poden fer ràdio.
Aquesta me la conec, eh?
Aquesta és
bueno, me les conec totes.
Bé, l'Albert ha vingut a fer la docència amb nosaltres, el tenim una mica enxufat. No, vull dir, són molts projectes a diferents barris que a vegades no se'ls hi posa l'ull, que potser no és l'Eixample o Gràcia o altres barris com una mica més cuidats de Barcelona, i doncs estem bé buscant connectar avui amb una biblioteca, demà una universitat, un col·le, o si ens deixessin demà un mercat d'aquests abandonats, també faríem ràdio allà.
També li posaríem ones i li posaríem música,
clar,
li posaríem
ràdio Mercaditos i ja està.
Clar, així que si tu ens estàs escoltant ara, igual que nosaltres tractem d'amplificar altres veus, està bé que amplifiques la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i que comparteixis pues, això, aquests streamings, aquests podcasts, tot el que anem penjant a la web xrcb.cat, que és des d'on se'ns pot escoltar ara nosaltres i també el Freddie Mercury, que és la segona crida a anar deixant la biblioteca. Jo he demanat que vinguessin els bibliotecaris a estar amb nosaltres per fer el comiat, però bueno, posarem una cançó dins del nostre recorregut musical. El Pedro Struckel el seguirà aquesta tarda de manera gloriosa perquè ell és l'experto en totes les músiques llatinoamericanes, però ara posarem, per enfilar-nos cap al final, al destí final d'aquest Ràdio Maconda del matí, una cançó que ve d'Argentina, La Chincana, La Chicana, Confesión.
Fue a conciencia pura que perdí tu amor. Nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz. Me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasado.
Doncs amb aquest impuls del tango argentí ens queden pocs minutets, però jo volia compartir-lo amb la gent d'aquesta casa, amb els bibliotecaris. Tenim amb nosaltres una institució dins de la Biblioteca Gabriel García Márquez, però també de l'antiga Biblioteca Sant Martí, que és el Roberto. Hola, Roberto.
Hola, què tal?
Com bon estàs? Dia. També tenim el Sergi, un dels capos de la biblioteca.
Hola, què tal?
I la Rebeca, la supercapo de la biblioteca.
Hola.
Per mi tots sou jefasses, jefassos. També tenim, evidentment, el Julián, que segueix per aquí. Julián? Julián està perdent la raó. Roberto, molt ràpidament, després d'haver vist l'antiga biblioteca i veure això que ha crescut, diguem-ne que ha nascut avui, però és que ha estat desenvolupant-se durant molt de temps abans, quines sensacions tens?
Bueno, mira, jo acabo de ser pare fa 2 setmanes i això és com un par, la veritat. Jo que porto aquí 14 anys treballant, coneix perfectament les necessitats del barri, de la gent que volia venir a la biblioteca i que no podia, perquè era una biblioteca que tenia moltes mancances. I bueno, veure això avui i veure tota aquesta gent que venia a aquella biblioteca de la quarta planta del Centre Cívic Sant Martí, bueno, i veure-la ara, no? És emocionant, no? Com et diuen, què tal, hòstia, això és impressionant, no? Bueno, és com, això recompensa tots els anys de jo, no? De les mancances d'aquelles que treballaven, amb molta il·lusió, però bueno, i si em permets dir una cosa, és, vull recordar-me de tota la gent que ha passat per allà, des de la Laia Moñino, la Dolors Calleja, el David Nofuentes, la Montsureda, que són les direccions, companys que han passat com la Noemi Boncela, que també era una institució allà a la biblioteca, la Rosa Morales, que vindrà aquí i ara està de baixa. Bueno, potser em deixo molta gent, no? Però tota aquesta gent ha fet, bueno, forma part del que ara, bueno, és una part molt important del que està passant ara, perquè sense ells segurament aquest procés, aquest pas que hem donat cap endavant no seria possible, i s'ha d'agrair.
Vale, molt ràpidament, que ara el que hem de fer és aullar i gritar com animalons. Sergi, com està anant el dia?
Bestial. Bestial.
Sí?
Sí. Bueno,
trepidante, no?
Trepidant, sí.
Molt bé. I Rebeca, tu com ho estàs vivint? Perquè tu no pares, tampoc.
Home, aquí amb la Bamba Julius. Bueno, això s'ha estat frenètic des de que hem arribat a quarts de nou. Jo no m'esperava això, eh? O sigui, això crec que és Comicat i Radio Scanner, tot, no sé, és com...
És una cosa multitudinària, no? Hi ha molta
gent. I una enhorabona, t'he dit a tu, eh? Perquè si portés el... Mira, aquest matí portava barret.
Pots trobar-te els auriculars.
Mira, si trobar els auriculars com a... flipant.
Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Julián, Roberto, Sergi i Rebeca, per venir aquí. Jo crec que ara us heu d'aplaudir a vosaltres mateixos i hem de llançar una sintonia molt guapa, però molt guapa, que tenim per acomiadar aquest programa. Han estat 4 hores de Ràdio Maconda, la primera emissió d'aquesta ràdio des de el ventre de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Han estat 4 hores flipantes i no podien acabar d'una altra manera que celebrant amb una cançó tan increïble com la malagueña Salerosa en la versió de Chingón. Moltíssimes gràcies a tots i seguim aquí aquesta tarda. Fins després!
Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza.
Radio Macondo.